Dos minuts per sobre de dos quarts d'onze del matí. Aquest dijous és el 1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors. Arribem a aquesta data amb noves dades de l'enquesta de població activa. Per primer cop, a nivell estatal, hi ha una reducció de la desocupació. L'atur ha disminuït en 2.300 persones en aquest primer trimestre. Això no passava des de l'any 2005. Ara bé, d'altra banda, només a Catalunya s'han destruït 38.000 llocs de treball i les persones que volen trobar feina i no ho aconsegueixen ascendeixen a 840.000, un 22% de la població activa. Avui volem analitzar aquesta situació laboral del país i també a nivell local a Sant Cugat. Per això ens acompanyen avui a l'estudi Ramon Barnils, en Frederic Boix, president de Sant Cugat Empresarial. Frederic, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya en Francisco Quesada, responsable de comunicació del Sindicat d'Indústria de Comissions Obreres. Molt bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya també en Jordi Angusto, economista. Molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya en Carles Brugaloles, tinent d'alcalde d'Economia, d'Empresa i Ocupació. Senyor Brugaloles, molt bon dia.
Bon dia.
I també en Julià Mastieri, membre de l'Assemblea de Drets Socials. Julià, molt bon dia.
Bon dia.
El 5, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Ho comentava abans, és estrany que a vegades quan muntem una tertúlia tothom pugui assistir a l'estudi Ramon Barnils. Per tant, molt agraïts que sigueu aquí amb nosaltres per poder comentar tota aquesta situació, una situació molt complexa. Tenim una miqueta menys de mitja hora per comentar-ho. Haurem d'anar ràpid, tot s'ha de dir, perquè això, els temes se'n van per les branques. Però si us sembla, comencem pel principi, per aquestes dades de l'enquesta de població activa. Des de Comissions Obreres, com es valora, senyor Quesada, tot plegat?
Doncs les dades tenen que valorar tal com estan. Jo crec que és negativament, són negatives. Que hi hagi una disminució de les persones que estan treballant és una dada molt, molt, molt negativa, perquè això redunda en que, encara que diuen que l'economia va bé, hi ha més gent treballant, la gent que no troba treball cada vegada té més atur de llarga durada, això comporta cada vegada més desigualtat a la societat i més llibertat. Que parlarem que demà ja el 1 de maig, el dret del treballador, el primer dret del treballador és el treball, però si una persona no té treball, no té diners, no hi ha llibertat. Parlem a vegades de llibertat política però no econòmica. I això crec que és molt important, molt negatiu.
Des de Sant Cugat Empresarial, senyor Boix, com es viu tot plegat? Com es viu aquesta última enquesta amb dades per una banda positives, d'altra banda, com deia el senyor Quesada, negatives?
A veure, jo penso que hi ha que posar-ho en el seu context, és a dir, 38.000 llocs destruïts de treball és una data no precisament bona, però si posem el context del conjunt de tot l'atur de l'estat espanyol i de Catalunya, no és massa rellevant, no és un percentatge massa rellevant. I a més el primer trimestre normalment sol ser un trimestre bastant, diguéssim, estrany o no massa indicatiu. Sí. Jo no faria masses previsions sobre això. Mantindria en una situació, penso de dir que estem en un stand-by encara i esperaria dades potser més consolidades més endavant.
Com ho viu l'Assemblea de Drets Socials, Julià?
Bé, nosaltres ho veiem, igual que comentava el representant de Comissions, que no, diguem-ne, evidentment no és una dada que sigui bona. El problema és que a vegades una mica la sensació aquesta que les dades oculten la realitat, no? Perquè no és només l'increment de l'atur, sinó també és en quines condicions està treballant la gent que l'està treballant. Veiem molta precarització de la feina, molta temporalitat, la pobresa salariada és cada vegada més palesa, no? Molts dels desnonaments contra els que lluita la PA, per exemple, és gent que té feina, però és pobríssima, etc. No? Aleshores, més que fixar-nos en les dates de quanta gent treballa o no treballa, creiem que també és rellevant entrar en el fons de la qüestió i veure quina és aquesta feina que tenim. I un exemple molt clar, per exemple, seria la vaga de l'EFNAC que es va fer l'altre dia, que hi ha gent que té feina, però hi ha gent que té feina amb contractes de 15 hores. Qui pot viure treballant 15 hores? És feina i feina digna.
Jordi Angusto, com es viu aquesta situació a hores d'ara? Com valora vostè aquesta disminució per una part de l'atur, d'altra banda aquesta destrucció de llocs de feina?
A veure, jo ho veig dintre el 25 de maig tenim les eleccions europees i crec que és important veure-ho en el context de la Unió Europea i de les polítiques econòmiques que s'estan impulsant. des del meu punt de vista, que no és exclusiu, afortunadament, són les pitjors polítiques que havien podien, que es podien haver emprès. Polítiques de contracció, d'austeritat, que estan fent del treball la variable d'ajust. Hem passat a fer un dúmping social en què es barallem a veure quin país és el que empitjora les qualitats de treball. No es tracta ja només de quin és el nombre de persones ocupades o desocupades, sinó també aquestes ocupades, quina qualitat de feina, quin salari tenen. Avui en dia apareix un nou pobre, que és aquell que té feina, i malgrat això no és capaç de tenir una renda digna. Des del meu punt de vista és una gran errada continental de les polítiques europees que s'estan emprès, dudes per una miopia que no convé a ningú. Quan dic ningú és ningú, ni petit empresari, ni gran empresari, ni treballadors, perquè estem encongint el conjunt de la nostra economia. Són unes mesures absolutament contràries, una a la que es van treure Occident de la gran recessió del 29, que es van fer mitjançant expansió, i contràries a les que mateix Estats Units ha impulsat també d'expansió i que se n'ha sortit molt abans d'aquesta crisi que nosaltres estem allargant de forma tremenda. Ara tenim nous riscos, el superàvit comercial alemany, que és colossal, està posant l'euro amb uns preus davant del dòlar, en fi, que s'ha menjat tot l'esforç que s'havia fet de devaluació interior a Catalunya i complicant les exportacions a les nostres empreses. Tenim un risc de deflació, que tornem a entrar en crisis. Tenim una unió bancària que en realitat el que provocarà molt probablement és la fragmentació bancària, en el que no s'ha acordat un mecanisme ni de garantia de dipòsits ni un fons suficient per poder atendre aquestes crisis. Per tant, el que podem fer aquí, benvingut, però la veritat és que si no canviem aquestes macropolítiques europees tenim un panorama força complicat.
Vostè els brots verds no els veu?
Els brots verds no els veig per enlloc. Sí, el 25 de maig és un brot verd perquè hi ha l'oportunitat de que hi hagi un nou Parlament i que hi hagi un gir en aquesta política europea, que sobretot el que trenqui és aquest continent partit entre creditors i deutors, en el que el creditor està imposant la seva llei en perjudici finalment d'ells. Aquí ens donem una política d'austeritat que com més paguem deute, més creix aquest deute. Per tant, això és, en fi, està en tots els manuals, és una política radicalment equivocada.
Senyor Pogueroles, des de l'Ajuntament, com es viuen aquestes dades? I ara entrarem més en el cas de Sant Cugat a nivell local, però a nivell general com es viu des de l'Ajuntament aquesta situació?
L'EPA que s'ha publicat, ara tenim aquí les dades del diari d'avui, el que ens diu és que el que ha baixat sobretot és els actius, és la població que vol treballar i que està en recerca de feina o bé la té. I això s'ha reduït en quasi 200.000 persones en termes interanuals, i això conviu amb una dada que és ara s'ha reduït en 187.000 els actius i en 184.000 els llocs de treball. I això dona aquesta suposada reducció de 2.300 persones de l'atur. Però clar, és que ja es veu que aquesta reducció de l'atur és absolutament suposada. Perquè aquí el que està passant és que molta gent o està emigrant o està tornant als seus països d'origen, o molta gent senzillament s'ha desanimat i ha deixat de buscar. I per tant això reflecteix una situació que és molt dura, que és duríssima, no? I a més redunda, i d'acord amb els que s'ha exposat aquí, en que amb dades d'aquesta envergadura d'atur, com és lògic, les condicions laborals estan caient en picat, I per tant doncs, passa això que s'està dient aquí avui, no? Doncs, que hi ha persones que tenen feina i estan en una situació de pobresa i no poden fer front a les seves despeses. Per tant, la situació, estem molt lluny, diguem-ne, de l'optimisme que alguns expressen, I jo, tal qual la veig, coincideixo amb el diagnòstic que ha fet en Jordi Angusto, ara prenia notes sobre el que parlem després. Jo crec que la reducció del dèficit era necessària, però l'estratègia del govern central del Partit Popular, en el seu pla estratègic de legislatura, la primera caràtula i el primer objectiu és reducció del dèficit, i el dèficit es pot reduir per moltes maneres, només impulsant l'economia, ampliant les bases tributàries i per tant recaptant més, com ara ens explicava en Jordi, o bé fent el que s'està fent, i el que s'està fent és un ajust directe sobre les rendes de les famílies i de les persones, i això implica una recuperació que serà molt lenta si arriba, i amb enormes costos socials i de patiment de les persones, que és el que està passant. Per tant, jo diria que hi ha una responsabilitat clara, algunes decisions governamentals clares que estan perjudicant molt clarament la qualitat de vida de les persones i, per tant, rebuig.
Parlaven d'aquesta pèrdua de qualitat a les condicions laborals de la gent que té treball, té unes condicions pitjors que fa uns anys. De fet, això ens porta a pensar a la reforma laboral, la nova reforma laboral, que baixarà els sous un 10% i farà que l'acomiadament sigui més barat.
Sí.
Vaja, al final llavors seguim amb aquesta tendència que comentava tant el senyor Casado com el senyor Mestieri sobre aquest empitjorament de les condicions laborals.
Clar, és que s'han fet els últims darrers anys dues reformes laborals, perquè no hem d'oblidar, perquè ara diem que és la del PP, però és que el PSOE va fer una altra, el PP l'ha fotut més, I aquesta reforma laboral, què ha fet? És, primer de tot, es treu uns drets laborals mitjançant unes lleis perquè els sindicats, els comitès d'empreses, els treballadors no les puguin defensar als jutjats. Llavors, què passa? Si no tens l'eina, és com si vas a fer un combat de boxa i t'atan els peus i les mans. Te donen per tot arreu. Clar, no pots defensar el poc treball que hi ha i després, a més, és molt més fàcil acomiadar a nivell d'eros. Abans un ERO no es podia fer perquè tenies que presentar unes causes, a més hi havia unes condicions i un cost. Aprofitem una llei laboral que facilita que hi hagi més ERO's, més barats i per qualsevol situació. Què fa? Acomiadem molts milers de persones, no hi ha gent, no hi ha treball, no hi ha economia, i llavors tanquen les empreses. Jo no sé si després de 4 anys de reformes laborals els mateixos empresaris o altres partits polítics que van recolzar aquestes reformes laborals, vist lo vist, farien el mateix fa 4 anys. Però clar, durant el camí s'han perdut milers de treballs. Jo crec que el que s'està fent des de 4 anys és repetir la mateixa mala solució.
Senyor Boix, com es prenen aquestes mesures des de Sanguet Empresarial?
A veure, nosaltres som una associació empresarial més aviat petita, amb poca influència mundial, per dir-ho d'alguna manera, De tota manera, sí que voldria fer un parell de reflexions. En primer lloc, a mi em preocupa com a empresari moltíssim el tema de la precarització, perquè entenc que una empresa... no entenc les empreses estrictament economicistes, és a dir, que tenen només una visió del guany final i, a més, sense aturador, per dir-ho d'una manera. I sobretot, en privilegi d'uns quants, d'uns quants. I això és el que jo no entenc que sigui una empresa. No una empresa en el sentit més profund de la idea. I a més és una idea que seria falsa, perquè són justament aquestes empreses que se'n van, les que al final perden. Les que guanyen són les que tenen visió a llarg termini o mig termini i que saben conjugar perfectament el factor humà amb el factor, diguéssim, productiu. Dit això, perquè no confonguem les coses, diria de més que aquest és un país que mai serà independent. I no estic parlant del monotema, estic parlant de que en aquest moment Espanya no té absolutament cap valor referencial. Espanya és un país que es mou a impulsos, i aquí estem una mica en la línia que deia el senyor Augusto, de que depèn de que la senyora Merkel o el senyor no sé què, i no sé si és ella o altres que estan per sobre d'ella, determinen certes coses que aquí s'han de complir, vulguis o no vulguis, I per tant, en aquest aspecte, també com a empresa o com a empresari em preocupa moltíssim el que es posi per davant de l'interès de la gent i de les empreses altres interessos i que es vagi a polítiques de restricció i no d'expansió. Estic absolutament d'acord. Vull dir, és que penso que has parlat de l'any 29 i de com es va superar, però hi ha una època durada europea, que és els anys 60, en el que justament el que es fa és l'empresa concertada, per dir-ho d'una manera, l'empresa de capitalisme Renat, el Erhard i Adenauer, etc., que veure molt clarament com tenia que funcionar. I això és el que s'ha oblidat i Europa està oblidant. I potser les europees hem de pensar en això també.
Julià Mestieri.
A veure, jo m'alegro molt que hi hagi empresaris que es preocupin pels treballadors.
Més dels que et penses.
Exacte, jo el que anava a dir és que són habitualment, tu ho has dit, són una associació empresarial que potser no són molt grans, no? Jo crec que qui té poder i qui ajuda i qui determina aquestes reformes i aquestes lleis, no? I aquests dictats de la Unió Europea, etc., justament potser no sou vosaltres, sinó potser estem parlant de gran capital, i quan parlem de gran capital parlem, per exemple, d'HP, una empresa aquí a Sant Cugat, no? Que en el conflicte laboral que té, en les negociacions van arribar a dir HP no perd mai. La resta, el que faci falta, no? I pues, té una política de goteig de treballadors, de tal manera que no hi hagi treballadors de més de 50 anys per tal de mantenir les condicions laborals a la baixa, per exemple. O FNAC, una empresa, com deia abans, contractes de 15 a 27 hores amb gent que treballa allà i cobra 500 euros al mes, imagineu-vos d'una vida amb 500 euros al mes, que és Gran Capital, és una empresa francesa que venia de traficar amb sucre fa un segle, i el capital pues, l'ha anat reinvertint, ha anat canviant el negoci, etc, etc. Qui mana aquí, jo m'alegro que hi hagi empresaris que es preocupin pels treballadors, però qui mana aquí és el capital entès com a Gran Capital, entès com a capital, que el que busca és el benefici, pel benefici, darrere el benefici i com a objectiu últim, diguem-ne. Vull dir, m'agrada molt que justament diguessis, no, que no, que això no, que qui té futur és qui mira pels treballadors, i però el que és cert és que qui està manant i està matant aquestes polítiques no ho fa, no ho fa. Això és en aquest sentit, i com a treballador que sóc, jo crec que l'única solució que tenim és organitzar-nos, perquè contra aquest capital que té l'accés directe a una trucada de telèfon, a la Merkel, al Parlament Europeu, etc., nosaltres puguem pintar alguna cosa. I com es pinta alguna cosa aquí? Pues des de la Senat de Drets Socials vam muntar unes jornades la setmana passada per discutir-ho, i la resposta que vam veure era molt clara, era organitzant-se, fent vagues i mobilitzant-se, no? És, jo crec que aquí la solució per sortir d'aquesta situació és organitzar el poble contra aquests interessos, que no són en absolut els dels treballadors, i fer valdre els nostres drets. No hi ha més.
Anem a altres temes, si us sembla. Fem una ullada a Sant Cugat, mirem el nostre municipi, i és que tenim dades dels últims 24 mesos de l'atur, on es veu una tendència força positiva d'una disminució, per exemple, des de l'agost fins ara, fins a l'abril de 2014, hi ha una disminució de pràcticament 400 persones que han trobat feina a Sant Cugat, tot i que l'últim mes que tenim dades, el mes de març, sí que és cert que hi ha hagut un augment de persones a l'atur, però vaja, senyor Brugaroles, no hem de patir per aquest augment puntual.
No. Sí, aquestes qüestions sempre tenen una mica de dents de serra.
Clar.
La qüestió és que què és el més rellevant? Doncs que el mes de març d'aquest any Sant Cugat va tot el seu rècord històric de nombre de llocs de treball. Això és absolutament rellevant, no? Més de 52.000 llocs de treball per 87.000 habitants i una població activa a Sant Cugat d'unes 44.000 persones. Vol dir que Sant Cugat té molts més llocs de treball que persones que volen treballar. Clar, si això passés a tot arreu, doncs tot aquest problema no existiria. I jo li vull dir una cosa al Julià, no? Que és que la disjuntiva entre empresa o capital, com deies, no? I treballadors, és falsa i és catastròfica. I és catastròfica. És un discurs que no porta enlloc. L'empresa no és el dolent. És més, deixa'm que li digui una cosa. Els valors afegits els genera l'economia productiva, des del més petit fins al més gran. I aquests valors afegits són els que ens donen a menjar a tots. I no tenen lloc en un altre lloc. I és l'activitat econòmica la que ens dona a menjar a tots. I sustenta l'estat del benestar i ho sustenta tot. I per tant, si no fem una aposta molt clara per una economia absolutament forta des de la perspectiva empresarial, que permeti reduir fins al mínim, la mínima expressió de l'atur, tots els problemes que tenim no desapareixeran. I insisteixo en un missatge. La precarització té a veure essencialment, sí que té a veure amb la regulació, lògicament, però té a veure essencialment en que tenim un atur monstruós. I amb un atur monstruós, escolta, quin empresari, no sé, si jo sóc un autònom i tinc un empleat, i sé que puc tenir un altre empleat més barat, qui no ho faria, això? Qui no ho faria?
Perquè... un empresari que es preocupi pels treballadors amb una visió a llarg termini, sí, etc. No? Sí, els empresaris que es preocupen pels treballadors no ho farien, no?
Hi ha una tercera pota, que és el món, eh? El món és molt complicat, eh? La Xina es treballa més que aquí.
Sí,
i a Bengala també.
No s'ha entès, era una reducció a l'absurd de l'argument.
Sí, no, però és que al final tu has de competir, eh? I has de competir amb altres persones, i a més has de proveir els teus serveis a la ciutadania al menor cost per la ciutadania. És a dir, la competitivitat és bona per la ciutadania, i per tant, al tanto que els missatges, diguem-ne, d'aquesta perspectiva, permet-me com ho digui sense cap ànim d'animadversió, però que no podem caure amb aquesta demagogia. La societat està basada, l'hem de veure com un conjunt, que hi ha gent que posa el seu capital a disposició d'una generació de valors afegits que han de ser per tothom, i que el que hem de fer és regular-la molt bé perquè no passin moltes coses de les que has escrit, que jo estic d'acord. I que en Frederic també ho ha dit, i a més jo estic molt d'acord també.
Aquí, Carles, si em permets, Carles, jo de respondre allà. A veure, abans el Frederic parlava dels 30 anys gloriosos europeus en el que teníem una economia social de mercat, en el
Què és el que el presidia? Doncs això, una economia social de mercat, un diàleg social, una concertació, i aquest convenia tot. Convenia empreses, convenia treballadors, i és l'època durada d'Europa, que era quan l'Europa la somiàvem, perquè nosaltres no hi érem. Malauradament, quan vam arribar, l'invent es va espatllar. Quin és el problema? I aquí li dono part de raó al Julià, per després donar-te-la a tu, Carles. En el moment en què un ha vençut, resulta que al final hem perdut tots. Mantenia aquest equilibri, aquesta dialèctica és el que mantenia precisament l'equilibri i aquest creixement per tots. Una empresa, si pot pagar menys salaris als seus treballadors, ja li va bé, guanyarà més, però li convé que les altres empreses paguin bons salaris als altres treballadors per poder tenir demanda. Per tant, si el que desitja aquesta empresa finalment ho aconsegueixen totes, aleshores és en perjudici de tots. Aquí són també, i convé, la concertació, el diàleg social, el conveni col·lectiu, perquè el que no pot haver és un guanyador. I el que certament hi ha hagut en aquests darrers anys ha sigut un aparent guanyador que finalment ens ha anat malament a tots. Jo a vegades ho explico com el síndrome de Mides, que hem fet sinònim aquell rei que podia convertir a mort tot el que tocava i ho hem convertit en un sinònim de fortuna. No sabem la meitat de la història. Mides, com que convertia a mort la dona que li agradava, no podia anar amb ella, i la fruita que volia menjar tampoc, perquè la convertia en mort, i després li va demanar a Zeus que li tregués aquest do, i Zeus el va premiar amb unes orelles de burro. Necessitaríem orelles de burro per repartir en aquests que suposadament han guanyat i que finalment ens han perjudicat absolutament a tots, fins i tot a ells mateixos. Per tant, què hem de recuperar? Aquesta Europa social, aquesta Europa de concertació, aquesta Europa de diàleg, en el que hi haurà conflicte. No vol dir que s'ha acabat la història, ni s'ha acabat la lluita, deixem dir, ni de classes, ni d'empresari i treballador. No, però el que ha d'haver, deixem dir, no és un empat, és un equilibri.
És que del conflicte surt el progrés. És a dir, si no hi ha conflicte, no hi ha progrés. Hem passat 2.000-5.000 anys que no hi ha conflicte, no hi ha hagut progrés.
Ah, exactament.
Clar, jo, perdoneu, és que no sóc de l'escola de tallar, aleshores m'espero que em donin la paraula. A veure, com esteu definint el concepte una empresa, com a definició, no? Una empresa, si pot baixar els costos, els baixa? Una empresa, si pot, per competir, fa el que faci falta? És, o sigui, diguem-ne, tal com esteu definint el seu propi ser, és que és algú malvat? És que és algú que té uns objectius? Sí, bueno, un moment. És algú que té uns objectius, aleshores fa el que faci falta, i si pues, ha de tenir gent treballant les hores que faci falta, pobra, que no té per pagar on viure, una vivenda digna, per exemple, i ho estem legitimant,
jo si
doncs és algú que és mal...
No penso que l'home sigui bo i la naturalesa, no sóc russonià, és a dir, penso que malauradament l'home, en general, com a espècie,
Aquesta era la consideració general. Aleshores, el que deia el Carles, està bé competir perquè baixa els preus i això és bo per tota la població. Estic d'acord, si el progrés permet produir més valors d'ús, més coses per utilitzar, més coses que accedir a menor preu, millor. Aleshores, la meva pregunta és, per què, per competir i aconseguir vendre més barat, baixem tant les reduccions laborals i seguim les grans empreses repartint aquestes quantitats escandaloses i indecents de beneficis als seus accionistes? És a dir, per què som els de baix els que hem de començar a carregar-nos aquesta disminució de la qualitat de vida quan aquestes empreses estan repartint beneficis milionaris i milionaris als seus accionistes? I un últim apunt, i ja està, que associeu el fet de produir coses a l'empresa, al capital, etc. Jo crec que la producció, com demostra, per exemple, l'experiència de les cooperatives de treball, es pot dur a terme, és a dir, pot haver-hi una inversió, pot haver-hi un capital entès com a mitjans de producció, entès com a comprar matèries primeres que permeti produir béns per la societat, sense la necessitat de tenir aquest esquema, d'aquesta dinàmica d'explotació permanent i de buscar el benefici pel benefici. No és el mateix la capacitat de produir béns per la societat a l'empresa capitalista tal com s'està defensant.
Deixa'm, sisplau, que
contesti. Tenia la paraula del Paco Quesada. Endavant.
Sí, gràcies. A veure, jo, aquí s'ha dit, s'ha repetit diverses vegades la paraula equilibri. I jo crec que és una paraula molt important. Quan hi ha un desequilibri en qualsevol situació, després hi ha problemes. Es va veure fa 80 anys i ara es torna a veure. Aquest desequilibri ve donant no ara de 3 o 4 anys. Des del principi, des dels anys 80, que per un costat es va canviar l'economia productiva per l'especulativa. Però no va ser flor d'un dia i perquè uns ho van decidir així. Va ser també una qüestió de els grans capitals recolzats per les lleis que feien els governs de dretes. Digue-se Thatcher, digue-se Reagan, i que ara governs del PP i altres governs més propers, pues a vegades les donen suport. Si canviem una economia productiva per una economia especulativa i a més afegim que amb la globalització tanquem totes les indústries que havíem pogut portar aquí, i un clar exemple és Sant Cugat, que hi ha indústries de l'any 90, 80, multinacionals com on treballo jo, i les portem al sud-est d'Àsia o altres llocs, per costes. Al final què passa? Pues si la gent no treballa, la gent no té diners, i els pocs que treballen en pitjors condicions. I ara tothom, ostres, avui s'està signant el segon pacte d'industrialització de la comarca, perquè si no hi ha indústria, no hi ha res. O sigui, a veure, cadascú és molt lliure de defensar les seves opinions i els seus posicionaments polítics, però si tots tenim la paraula equilibri, home, anem en compte, perquè si anem per "yo quiero ganar más" en un corto plazo, a la llarga perdem tots, bueno, perdem la majoria de gent per causes de les polítiques errònies d'uns quants, i ara lo estem pagant tots.
Frederic Boix,
sisplau, sí, només vull obrir, desfagar una incògnita. No, si està molt bé, perquè els debats són molt bons sempre.
Es queda no voldria
que quedés de cap manera la idea de que l'empresari el que busca són sous baixos. L'empresari el que busca amb la seva gent amb la que treballa és productivitat. És absurd pagar 3 quan es fa una feina de 15, perquè al final és allò que deia aquell: si pagues amb un sou de micos, tindràs empresa plena de micos.
Pues pregunta-li a l'EFNAC, per exemple, això.
Jo no li pregunto res a ningú, perquè jo no sé exactament. El tema està en l'equilibri, en buscar l'equilibri justament del que és el que aporta el treballador com a productivitat i el que se li pot pagar. I a l'empresari conscient, i n'hi ha moltíssims, i són el 95% d'ells, és molt conscient, perquè la seva empresa no deixarà en mans de, perdoneu, no és la paraula exacta, de micos, en el sentit aquest, de gent mal pagada que no està capacitada per fer-ho. Tema gravíssim, el tema de la capacitació. I per cert, vull dir una cosa final,
sí,
perquè s'ha parlat d'HP i no parlaré, jo no parlaré d'HP, però parlaré d'altres no empreses, tu no has parlat perquè ets d'HP, sí. Jo et diré una cosa: HP, com Rigo, com altres empreses de Sant Cugat, estan fent una feina increïble, perquè estan competint mundialment dintre de casa seva i han aconseguit aportar aquí allò que millor estaria a Singapur, a San Francisco o a un altre lloc.
Déu-n'hi-do, jo ja em sabia que no ens ho acabaríem pas avui. Ja ens queda un minut per acabar aquesta primera hora de programa, per tant hem d'anar acabant. Simplement agrair-vos moltíssim haver vingut avui al 104 a Fons Matins en Xarxa. Queden temes que no s'han pogut tractar, això és evident, però és important que aquest debat surti a la llum, que se'n parli, que tothom digui la seva. Això és potser el més important i és el que voldria que s'estrellés d'aquesta tertúlia. Jordi, molt breument, molt
20 segons. El Paco Quesada, el 25, demà, òbviament, és un dia important de reivindicar el dret al treball, però el 25 de maig és dia de votacions europees. Catalunya va votar molt poc en les darreres, va votar menys que ningú, menys que cap altra part de l'estat espanyol. Cal anar a votar i canviar aquestes polítiques de llarga durada que ens explicava el Quesada.
Una frase rapidíssima:
la crisi és l'oxigen de les dictadures. Hay que ir a votar para frenar l'extrema dreta.
Senyors, moltíssimes gràcies i que passeu un bon dia al treballador.
Moltes gràcies.